Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora de Catalunya migdia després que durant la primera us hem parlat de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a qui el jutge imputa nous delictes, entre ells apropiació indeguda. La cita a declarar el dia 18 de novembre. El jutjat avala així la querella de l'organització ultra Hazte Oír en un nou capítol de la guerra judicial i política entre els tribunals i la Moncloa. També us hem explicat la nova denúncia contra Íñigo Errejón per delictes sexuals presentada per l'exconcursant de Gran Hermano Aida Nízar, que acusa l'exportaveu parlamentari de Sumar de tocaments l'any 2015. I ens hem fixat en els efectes de la gota freda, això que ara s'anomena Dana, al País Valencià, especialment al sud d'aquest territori. Han caigut més de 200 litres per metre quadrat en aquest episodi de pluges. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el Congrés acaba de pactar ampliar una setmana més la negociació de la llei que permetria fer permanent l'impost a les energètiques i la banca. L'executiu espanyol necessita el suport de Junts i el PNB i, si no se'n surt, podria allargar-lo via un decret llei a finals d'any o d'una proposició de llei a principis del que ve, però en qualsevol cas necessita la majoria del Congrés. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, manté que es tracta d'un tribut equitatiu.
Ha permitido compatibilizar una aportación justa de estos dos sectores en un momento de crecimiento de los precios y, por lo tanto, ha permitido financiar ese escudo social de más de 4.000 millones que hemos puesto sobre la mesa para familias, para nuestros hogares, y además ha sido compatible con los mejores resultados de la historia en ambos sectores.
Aquesta tarda, reunió, que podria ser l'última entre el Ministeri de Treball, els sindicats i la patronal per la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals. El Ministeri proposarà sobre la taula les ajudes directes a les empreses de menys de 5 treballadors dels sectors en què s'estan fent 40 hores la setmana, com el comerç. Els sindicats consideren que no té sentit allargar unes negociacions que la COE no ha tingut cap interès que prosperin. Sentiu Carlos Bravo, de Comissions Obreres.
No es posible perpetuar un proceso de negociación en el que llevamos invertido mucho tiempo y cuyos resultados deberían haber empezado a aplicarse ya en 2024. El gobierno ha anunciado nuevas propuestas. Si no hay cambio de postura empresarial, que hasta ahora no parece querer un acuerdo, habrá que tomar decisiones para cumplir con los compromisos contraídos.
El govern espanyol ha engegat el procés per anul·lar una compra milionària de munició a una empresa israeliana, malgrat el bloqueig que havia establert per la guerra a Gaza. El Ministeri de l'Interior hauria gastat fins a 6 milions i mig d'euros en l'adquisició de 15 milions de bales per la Guàrdia Civil, segons ha avançat la cadena SER. En un comunicat, el Ministeri de l'Interior informa que també exclourà de la licitació altres firmes israelianes que consten actualment als expedients de compra de la Guàrdia Civil. La ministra portaveu, Pilar Alegria, ha insistit en el compromís del govern d'Espanya de no comprar ni vendre material armamentístic a Israel mentre duï la guerra a la franja de Gaza. Aquí a Catalunya, a partir de dilluns que ve, 4 de novembre, entraran en vigor les noves mesures per millorar els actuals descomptes al túnel del Cadí als residents del Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. El govern ha aprovat digitalitzar el sistema i ampliar els supòsits per ser beneficiari de la gratuïtat d'aquest peatge. Es podrà aplicar a 2 vehicles diferents per cada resident i cobrirà fins a 4 desplaçaments al dia per resident i mitjà de pagament. I l'escriptor i periodista gallec Manuel Ribas, de 67 anys, ha guanyat el Premi Nacional de les Lletres Espanyoles, que atorga el Ministeri de Cultura i que està dotat amb 50.000 euros. El jurat destaca la seva extraordinària qualitat narrativa, que uneix força emocional i bellesa formal amb una obra que sacseja consciències.
Passen 4 minuts de les 3 de la tarda.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I de l'actualitat en parlarem, i d'altres coses, fins a les 4 amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en l'àmbit europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
El periodista del Confidencial, Marcos Lamelas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I amb la directora del Tot Barcelona, Gemma Aguilera. Bona tarda.
Bona tarda.
Podeu tots parlar?
Podem. De moment, encara no he començat, però aviat no podré parlar.
Ara vaig a explicar una d'aquelles interioritats, que no sé si als oients els interessa molt o no, però ara mateix tenim a sobre de la taula de l'estudi de Catalunya Ràdio mitja truita, ara mateix, perquè no és sencera. Bueno. De patates.
Mira, amb una mica de pernil, està boníssima.
Gentilesa de Marcos Lamelas.
Bueno, gentilesa de Marcos Lamelas, exactament, exactament. No. L'Alícia, que quan ha arribat, ha preguntat, i això d'on ha sortit? Sempre a l'esquerra, sempre preocupada pels orígens. I jo li he contestat aquella resposta que deien al Soprano. S'ha caigut d'un camió.
Llavors... O sigui, no podem saber d'on ha sortit aquesta tuita, que certifico que està molt bona, eh? Només he tastat una miqueta perquè necessito tenir la boca buida, diguem-ne.
Si s'ha de pecar, si s'ha de pecar, que sigui de nivell.
Però no, hi ha gent que t'està
fent... Errejonades, no. S'ha de pecar...
Som-hi, vinga. Hi ha gent que t'està fent un lleig perquè l'Alícia no l'ha ni tastat. Amb un argument tan poc d'allò com que s'acaba de fer un cafè. Escolta'm, no passa res, tu t'esbarrejarà l'estómac. Després del cafè entra una truita sense problemes.
És brutal, contundent de mala manera, però brutal, eh?
Bueno, règim no seria, eh?
No, fa pinta.
L'Alícia vol mantenir el tipus i tot això. És la vanitat.
Escolta'm, molt bé... No, escolta'm, perfecte, molt bé. Ja, després preguntaré a veure com ha arribat a les teves mans aquesta truita, perquè realment és espectacular, gruixuda, melosa. Va, ja n'he fet prou enveja, aquí ara saludarem. El primer tema ens ve des de fora, com sempre, i els dimarts és l'Empar Moliner, escriptora. Empar, bona tarda. Que no hi és, l'Empar.
Està menjant truita.
No hi és. No, ha marxat. Ha marxat l'Empar Moliner. Jo crec que li estem fent tant d'enveja amb la truita que ha decidit, escolta'm, desconnectar-se, perquè si no ho acabo d'entendre. No?
Agafa del cotxe i ve a buscar la truita. Sí, sí.
Home, és una mica lluny, eh? Perquè viu una mica lluny, però no sé, sembla que hem perdut l'Empar. Tinc l'Enric Vidal intentant recuperar-la. A veure si és possible saludar-la o no. No em sembla que no, eh? Fa pinta que no. No, escolta'm, l'hem perduda. Bé, si la podem recuperar més tard, doncs ja la recuperarem. Això ens va fatal, perquè ara no tinc l'estona de l'Empar per poder-me menjar el tros de truita. Per tant, haurem d'anar sobre la marxa. Però va, anem amb els temes del dia, doncs. I anem amb una notícia que ha sorgit quan faltava una estona per les dues, quan hem començat a Catalunya migdia, i és que el jutge que investiga Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, ha admès ara una querella que l'organització Ultra Hazte Oír i també investigarà per apropiació indeguda i intrusisme, i l'ha citada a declarar el mes que ve. El magistrat Juan Carlos Peinado ja la investigava per tràfic d'influències i per corrupció als negocis. Anem a Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem parlant d'una ampliació de la investigació contra la dona del president espanyol. Quina tesi defensa Hazte Oír que fa que el jutge hagi decidit investigar-la ara per aquests dos nous delictes?
Doncs mira, anem a pams, perquè el que avui ha fet el jutge Peinado és imputar dos nous delictes a Begoña Gómez, aquest cop per presumpta apropiació indeguda i intrusisme en relació a la contratació d'un software, el màster de la càtedra que codirigia a la Universitat Complutense, i l'ha citat que vagi a declarar el 18 de novembre. I aquí torna a aparèixer, com bé dius, Hazte Oír, perquè el jutge ha admès a tràmit parcialment una querella de l'organització que en un principi havia anat a parar a un altre jutjat, el número 48 aquí a Madrid. Apuntar que el magistrat ha rebutjat, això sí, investigar si li pot atribuir a Begoña Gómez administració deslleial i malversació, com també defensava Hazte Oír. En aquest punt no ha entrat.
Qui és Hazte Oír? Perquè és veritat que ja en parlem fa molt de temps d'Hazte Oír. Diem que és una organització ultra, apareix generant aquestes acusacions, a vegades sense proves, a vegades amb proves, a vegades basant-se en dues informacions periodístiques. Qui és i qui hi ha al darrere d'Hazte Oír? Ho sabem, això, Àngels?
Doncs, bueno, es tracta d'una associació espanyola d'extrema dreta de perfil ultracatòlic i ultraconservador, amb lligams amb els ultraortodoxos russos pròxims a Putin i també amb els catòlics reaccionaris dels Estats Units. D'entrada, quan es va fundar el 2001, el que pretenia era organitzar recollides de firmes, recordem-ho, a través d'internet, sobre qüestions relacionades amb la família i l'educació, sempre enfocat des d'un punt de vista, això sí, molt catòlic i conservador. I mentre governava el PP, tenien el vent de cara, però els anava bé. Però quan va arribar el govern de coalició i progressista de Sánchez de la Moncloa, això va canviar.
I quina relació tenen amb Pedro Sánchez? Per què se senten perjudicats? I quina relació hi tenen amb el president espanyol actual?
Doncs, bueno, tot i que la situació va canviar, ells van continuar amb un enfrontament i un rebuig total a Sánchez. I van començar, recordem-ho, amb els autobusos. Us en recordeu, sí, els autobusos que anaven per Madrid, no?
I després per tot Espanya, sí, perquè aquí a Catalunya també vam tenir algun autobús d'aquest que anava fent voltes.
Exacte, doncs eren uns autobusos que anaven pel centre de la capital de l'Estat i anaven en contra de l'amnistia en el seu moment, en contra de l'educació, de la sexualitat... I l'últim que us podem apuntar de fa tot just una setmana és un que estava tot pintat de negre, amb les imatges de Sánchez i de Begoña Gómez, on es presentava el president espanyol com si fos un capo mafiós, d'un grup nomenat La Rosa Nostra. Imagineu-vos, i la intenció que tenien era recórrer tot Madrid, deien, fins que el poguessin fer fora de la Moncloa. També estaven, ja per acabar d'arrodonir el tema, pintades les imatges d'Ábalos i de Koldo García.
I el govern espanyol, d'aquesta nova acusació, què en diu de tot plegat?
Doncs avui a la Moncloa ha estat el ministre de la Presidència, però sobretot ha parlat com en qualitat de ministre de Justícia, perquè ha dit que no hi ha res a fer, que està convençut que no hi ha recorregut amb aquesta nova querella que se li ha presentat a Begoña Gómez i que s'acabarà arxivant tot.
Molt bé, doncs aquesta és la reacció del govern espanyol des de Madrid amb l'Àngels Lafuente. Àngels, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
No sé com ho veieu. És un embolic més per Pedro Sánchez. Sí. És veritat que basant-se en aquesta associació Azteoir, que ens té acostumats a generar moltes querelles, moltes de les quals acaben arxivades, però el soroll el fan.
I fan soroll, curiosament, un dia després, que jo ahir pensava, el PSOE, entre cometes, ha tingut sort de l'escàndol d'Íñigo Errejón per poder baixar una mica el suflé i fins i tot per posar una miqueta més contra les cordes Sumar i el poc que pugui quedar d'aquest entorn de Podemos, i semblava que les coses li anaven una mica més a favor. Poques hores després surt una altra informació i el focus torna a estar sobre el PSOE i es treu parcialment, malgrat que avui hi ha hagut més informacions sobre Íñigo Errejón, es treu una mica el focus de la crisi de Sumar, no? Jo crec que anem una mica així, no? Cada dia, en funció de les hores i dels interessos que pugui haver-hi darrere, i si algú juga o no juga amb els tempos i amb les informacions, em sembla que la política espanyola depèn d'aquestes informacions que en poques hores poden canviar una mica, doncs, els equilibris de poder i la situació de cadascun dels partits, no?
Bueno, en el cas aquest del software, l'única cosa concloent que n'hi ha al respecte és que la Complutense en el seu moment es va desvincular i van dir d'aquest programa que va fer Indra nosaltres no sabem res, no tenim la titularitat, i llavors hi ha un debat al respecte sobre si la titularitat del software de qui és. Perquè hauria de ser, en teoria, hauria de ser el seu màster de la Complutense, hauria de ser de la Complutense. Hauria de ser de la Complutense. D'aquí a derivar que Begoña Gómez s'hagi lucrat, és a dir, és molt forçat, és a dir, no sé quin recorregut legal, és a dir, podríem considerar que s'ha produït una irregularitat administrativa i que Begoña Gómez, a través dels seus contactes, va agafar el camí curt, diguem-ne, per fer una cosa que hauria estat més complicada i més llarga i que la universitat hauria... Sí. Podem considerar que Begoña Gómez s'ha lucrat amb això? Sembla complicat que aquest sigui el camí.
Bueno, i més enllà que sembli complicat, que això és evident, Azteoir, dins d'aquesta estratègia de desgastar judicialment aquest govern, jo crec que està fent perdre un... O sigui, ja està creant un descrèdit cap a totes les notícies que surten, o sigui, en aquest sentit, de moments d'haver-se carallat contra algú, no? En aquest cas... L'última notícia que teníem d'Azteoir és que es va carallar contra 177 parlamentaris que van votar a favor de l'amnistia, que això ho va desestimar el Suprem el 27 de setembre d'aquest any, i per tant és una organització que es dedica a disparar, a veure si en alguna cosa poden fer sort en contra de la majoria progressista del Parlament. I per tant, encara tenen aquesta sort, que encara els hi seguim donant importància, i per tant cada cop que es carallen contra algú ho traiem, perquè a més sent la dona president del govern té rellevància, però al fons és un descrèdit brutal, perquè si vas disparant contra tot i carallant-te contra tothom, fins i tot a 177 parlamentaris per votar a favor de l'amnistia, jo crec que perds tot el crèdit que puguis tenir.
Però Azteoir és una organització molt fric. És a dir, s'assembla molt a aquells antics còmics del Jueves de Martínez del Facha. És a dir, la primera campanya, per exemple, que van fer, que jo crec que ja que encara governava Rajoy, va ser cap al tema de l'avortament. És a dir, ells són uns nostàlgics d'una Espanya que ja no existeix. És a dir, que ja no existeix i que ja no compra el gruix de la dreta i de la base social de la dreta sociològica, ja no està on està Azteoir. Azteoir és una cosa, diguem-ne, molt exòtica.
Totalment. I com pot ser per això que gent com el jutge Peinado segueixin entrant en aquest joc d'acceptar i, per tant, imputar a persones o, com la dona del president del govern, entrant dintre d'aquest joc d'aquestes demandes que, com tu veus, dius, d'una entitat que, no sé si és fric, però és d'hereu, o sigui, d'herència falangista i, per tant, que això d'una enyorança d'una Espanya que ja no existeix. A mi em sembla més preocupant aquesta entrada en aquest joc per part de certs jutges que no aquesta organització, que és veritat que la societat espanyola sap de quin peu calça.
El que passa que aconsegueixen dues coses. D'una banda, generen embolic, perquè, clar, en el moment en què un jutge accepta la demanda, apareix als mitjans de comunicació, genera reaccions per part dels polítics, des del Partit Popular i des de Vox, aplaudint-les, des del PSOE, des de Sumar, criticant la decisió del jutge, i després també generen aquest caldo de cultiu que fa que sigui molt difícil acabar discernint quines tenen base i quines no. És a dir, tots expliquem als nostres fills el conte del Pere i el Llop, que si vas mil vegades dient que vindrà el llop, al final no te l'acabes creient. Si hi ha mil vegades que generen una querella que no té base, al final n'hi haurà alguna, no dic que sigui aquesta, però alguna tindrà alguna base, i si no te les creus, llavors sembla que estiguis fent allò, ulls grossos a la corrupció. I per tant genera una situació maquiavèlica en què d'una banda tens la sensació que no hi ha base, però no pots deixar d'informar que s'ha admès a tràmit, perquè, clar, és que hi ha un jutge que se l'ha cregut, que la tira endavant i que igual d'aquí 3 setmanes o d'aquí 2 mesos o quan sigui l'acaba sobreseint i decidint que no hi ha base. Però al final l'embolic ja s'ha generat i ja ha provocat reaccions, declaracions, contradeclaracions, rodes de premsa, informacions, etc, que ja han enfangat tot plegat.
Jo crec que aquest és justament l'objectiu que busca aquesta entitat. És l'objectiu pel qual neix, per crear un fals debat, per crear una situació de confusió generalitzada. La gent llegeix a la premsa la dona del president imputada, etc. No? Segurament no llegiran per quines causes pot estar imputada, tampoc es molestaran a mirar si hi ha base o no hi ha base, i a partir d'aquí crees aquest camp de cultiu, no? En el camp polític, en el camp judicial i en el camp social, al carrer, la gent llegeix i al final jo crec que és l'objectiu que aconsegueixen realment, no?
Sí, perquè al final s'acaba creient. És a dir, nosaltres que estem molt ficats en el dia a dia, podem arribar a discernir si hi ha més bases, si hi ha menys bases, qui és qui està fent aquesta demanda, si és Actuir, si és Manos Límpies, si és una altra organització. Això ho acabem discernint. Però hi ha molta gent, la gent del carrer, que a ells els hi sona, que hi ha embolic amb la dona de Pedro Sánchez, que hi ha embolic amb tal dirigent polític, que hi ha embolic amb aquell diputat. Però no estan tot el dia consumint notícies, i, per tant, els hi costa més discernir quina té base i quina no. Al final acaba creant aquest caldo de cultiu, aquest caldo gros, que acaba afectant a l'opinió pública.
Per això parlava jo de l'informe de la Complutense, perquè és l'única cosa factual. En tot cas, la Complutense no s'ha personat com a perjudicada en la causa, que és el que tindria jurídicament sentit. Malgrat tot, no ho desconec, la base jurídica amb la que he presentat a teoir la demanda, i per tant no puc, és a dir, un jutge ha d'admetre la causa no perquè el demandant sigui més o menys friqui, sinó per la base legal que tingui. És a dir, no, això jo no puc calibrar-ho. Mm-hmm. És a dir, en tot cas, el cas Begoña no és el cas Koldo. És a dir, i aquí el cas Koldo és un problema de corrupció greu pel govern, i el cas Begoña pot ser més utilitzat pel govern per dir som víctimes d'una campanya.
I jo crec que, Òscar, quan tu estaves explicant això, crec que és com una mica la definició perfecta del que és el lawfare i com tenim una societat que, de moment, no té les eines ni d'educació ni de formació per entendre que això és una cosa que passa, no? Que és entendre que moltes vegades, quan no es guanya per mitjans polítics uns objectius, s'aconsegueixen o s'intenten aconseguir via aquesta via judicial i que, per tant, tenim aquest descrèdit, no? Aquesta idea de que surten notícies i notícies que l'únic objectiu d'aquestes és que hi hagi un titular quan es posa una querella. Un cop aconseguit el titular, sabem que no tindrà recorregut, però el soroll ja està creat. La mala maror contra governs progressistes ja està creada. I jo crec que és molt evident que això en els últims anys s'ha accentuat i que no tenim les eines com per fer-hi front.
Mm-hmm. I a més que hi ha molta gent que està molt disposada a creure-se-les, d'una banda o de l'altra, perquè al final una demanda que va en la mateixa línia de la teva opinió política, doncs te la creus molt fàcilment. Si va en contra de la teva opinió pública, la poses més en quarantena. I llavors, al final, hi ha gent que ja els interessa que hi hagi embolic. Pensava que em feies alguna cara.
No, però efectivament és així. És a dir, ens creiem les demandes...
Que ens sonen bé a les nostres oïdes, eh?
Perquè es presenten les nostres.
Sí, però és veritat que l'offer, siguem honestos, i això ho hem vist també a Llatinoamèrica, ha estat molt enfocat per part de cert poder econòmic contra governs progressistes. No tenim una igualtat de lluita en el que quan governa un govern conservador les forces progressistes també s'alineen per fer aquest desgast en lo judicial. No és així, no és així, i no ha estat així en moltíssims governs llatinoamericans que han existit. Per tant, jo crec que no és tant que ens vulguem creure cadascú al del seu costat, sinó que és veritat que l'offer tendeix a voler desgastar el poder, o sigui, quan hi ha governs progressistes. Per què? Perquè per fer aquesta lluita judicial també necessites uns recursos econòmics de pagar advocats que facin litigis, que facin coses. I això es pot fer més quan hi ha governs progressistes i, per tant, des d'un sector conservador es vol desgastar així.
Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Veurem quin recorregut té aquesta querella presentada avui mateix per aquesta associació Ultra, per ACIOIR, i veurem si acaba afectant més o no, i després, si voleu, parlem sobre la situació de Pedro Sánchez i el seu govern. Però avui també hi ha més informacions sobre el cas Errejón. Abans d'entrar en el cas Errejón, intento recuperar l'Empar, perquè crec que la seva dèria anava sobre això. Ja la sento riure de fons, per tant, sí que la tenim en línia. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda, ja ho has dit tu, que ja, ara hi ha una concursa del programa Gran Hermano.
Que no tocava, o què?
El de gent tancada. Com, com?
Ja has apretat algun botó o algun cable que tenies trepitjat, o què ha passat, que no entraves quan tocava?
No. Jo us sentia tota l'estona. Tota l'estona us estava sentint. No sé dir-vos.
Perfecte, coses de la tècnica.
En tot cas...
Digues.
Això, una concursant del programa Gran Hermano, que és aquest de gent tancada, ho estàveu dient, ara denuncia també el gran Íñigo Errejón, diu que hi havia dos testimonis, Ada Colau i Xavier Domènech, també, vull dir, s'ha de ser perla, eh? I es veu que amb l'ara Xavier Domènech ha parlat i diu que no recorda l'episodi, que per dates no li quadra. En tot cas, no li diguem sumar, diguem-li sobar a partir d'ara. Hi ha hagut una actriu, la primera que ha dit que denunciava uns fets ocorreguts no ara, sinó fa uns anys, que va dir... Aquesta va denunciar la policia, i va dir: jo estava il·lusionada amb l'Iñigo, el tenia en un pedestal, vaig pensar que podia ser una història d'amor preciosa, però en lloc de trobar-me amb una cosa romàntica, em vaig trobar amb una persona que l'únic que volia era tocar el meu cos i ficar-me la llengua. És una frase que no fa justícia al que seria una violència o un abús, perquè contraposa romanticisme a sexe i insinua que el no romanticisme podria ser violent. Dir que t'imaginaves una nit romàntica o una història d'amor no és rellevant, perquè moltes històries que t'imaginaves d'una manera són d'una altra. Moltes persones no desitgem el romanticisme i en fugim. És a dir, per entendre'ns, si tu quedes amb algú de Tinder i et roba, el que has de fer és denunciar-lo, com ella ha fet amb l'Errejón. Però no està de més, vull dir, està de més dir que t'imaginaves que seria molt romàntic i que, en canvi, et va robar. En fi, la qüestió és que el seu partit, el partit d'aquest perla, l'Errejón, ha anunciat unes mesures. I d'aquestes mesures jo us volia parlar. Amanda Andrades, que és dirigent de Sobar, ha dit això.
Desarrollar un programa formativo sobre violències machistes i acoso sexual. Y violencia sexual, por supuesto, también. Unas formaciones que son obligatorias para todas aquellas personas que formen parte de los órganos directivos y de coordinación o que ocupan un cargo público.
Em sembla extraordinari, una idea excepcional. O sigui, curset al canto. Per l'Errejón, en Domènech, que no ho va veure, per la Colau, per si de cas... És a dir, només cargos directivos, perquè es deu pensar que són els únics que fan abusos. I que els donin un diploma, per favor. I si han quedat amb una dama a la firma de llibres, que tothom sap que és el lloc idoni on escriptors i lectors intercanvien telèfons i promeses, de vegades falses, que tregui el certificat i que s'emmarqui el certificat aquest del curso de machismos al capçal de l'habitació, i problema resolt, i tant que sí.
Doncs la imatge de l'Empar Moliner sobre els cursos...
Que... Home, no, realment és una mica còmic que, primer, estem parlant de persones adultes amb un càrrec públic. Ja no entro en si són persones d'un partit de dretes, d'esquerres, perquè jo crec que aquí... és a dir, no per ser de dretes seràs un abusador, o per ser d'esquerra seràs una persona magnífica i absolutament impoluta, això. Però em sembla bastant ridícul que es proposi això, o sigui, com nens d'escola o com quan et prenen punts del carnet de conduir perquè has estat borratxo i has de fer un curs per veure si ja no seràs més borratxo conduint, no? Sí o no? O sigui, jo, és que me'ls he imaginat, doncs, això, no? Els cursos aquests que fan a les autoescoles per recuperar els punts, home. No sé si... Jo crec que s'ha de ser més contundent i, sobretot, reconèixer això que jo dic, que això és un problema transversal. O sigui, aquí ningú, per tenir el carnet d'un partit o d'un altre, és més bona persona o més mala persona, no? Jo crec que... Vaja, em sembla còmic i bastant ridícul.
Jo he de dir que estic bastant d'acord amb el primer punt que ha dit l'Empar, que en aquest sentit, amb les denúncies i Errejón, jo també llegint-les i escoltant tot el que s'ha dit, les dues denúncies dels fils de Twitter, a mi hi ha una part que jo crec que hauríem d'eliminar del debat públic, no? Com aquesta part més de la part de no sentir-te satisfeta, no? Aquesta cosa romàntica que no aporta res en el debat judicial i de delictes. Vull dir que això jo... penso que s'ha d'eliminar i que se li està donant una importància exagerada. I sobre el tema dels cursets, a veure, els cursets jo crec que està bé que els faci tothom, no només la gent dels partits polítics, sinó també qualsevol servidor públic. O jo crec que el que xoca a la societat és que això sigui la resposta al fet que hagi passat. Per mi no hi ha més resposta més important que cessar algú quan saps que això ha passat. I per tant... el debat aquí en sumar és quan es va saber això i quant de temps s'han cobert, però jo crec que no cal anunciar gaires més coses de dir ara farem cursets, això està bé que ho faci tothom, evidentment, i de molts temes, però l'important aquí era que cessés a Errejón, que això ha passat, i el problema és que probablement s'ha arribat tard perquè feia més temps que se sabia i no es va actuar en el moment que tocava.
Això recordem que avui tenim la segona denúncia a la policia contra Íñigo Errejón, com deia l'Empar, la presentada una exconcursant del programa Gran Hermano, Aida Nízar, acusa a l'exdirigent de Sumar d'haver-li fet tocaments en un acte l'any 2015. Nízar ha denunciat que en un acte a la Universitat Complutense de Madrid, Errejón es va abraonar sobre ella, li va fer un petó sense el seu consentiment i diu que, tot i que es va apartar bruscament, Errejón hi va tornar i li va tocar el cul amb violència. Així ho recull la denúncia de Nízar, que va presentar ahir al vespre a la policia i que Catalunya Ràdio ja ha tingut accés. Nízar afegeix que es va sentir humiliada i vexada i que no va consentir res i explica que tot va passar davant d'Ada Colau i de Xavier Domènech, que també assistien en aquest acte. És, doncs, la segona denúncia formal per violència sexual que es presenta contra l'exportaveu de Sumar al Congrés. Errejón ja ha renunciat a la seva acta de diputat, no ha estat cessat, ha renunciat ell, sí. I, per tant, la justícia té via lliure per començar-lo a investigar perquè ja no és diputat. Veurem si hi ha més denúncies o no, però, vaja, la situació és bastant evident perquè, a més, tothom reconeix que Errejón s'estava comportant d'aquesta manera. Ell mateix assumeix que el seu comportament ni de bon tros era el correcte. Per tant, al final és saber quantes dones s'atreveixen a denunciar, perquè una altra de les coses que hem après amb aquest episodi és com continua sent de difícil denunciar.
No sé si vols sentir la meva opinió al respecte.
I vull sentir les opinions de tothom.
Però és que discrepo bastant en tot. A veure, com dir-ho? Errejón, segurament, és un gilipollas, si és que es pot dir a aquesta hora. Però és un criminal...
Bé, si ha fet un delicte...
Hem de treure la part romàntica? No, jo te creo, hermana. No, aquí ens ho creiem tot. Clar, aquesta denúncia, la denúncia que coneixem, podem considerar que això constitueix un acte criminal? És a dir, hi ha agressions de veritat. És a dir, aquest problema és molt greu. Hi ha acusament sexual de veritat. Això que conta la denúncia, ho sento molt...
Quina?
La denúncia de l'actriu... La primera. La denúncia que coneixem, la denúncia de l'interès romàntic...
La primera va molt més enllà.
Sí, jo dic que s'ha
primera... La primera, amb tot el respecte... A tot el respecte... La primera, amb un bufetón amb la mà oberta a l'ascensor, s'acaba, això. Que és el que hauria passat en la meva època. I és Errejón. No és Ilia Topuria.
Però, Marcos,
és un tio que no...
Si tu tens
un comportament equivocat amb una dona, això s'acaba. I és que, al final, això s'acaba. I la pròpia denunciant, és a dir, introdueix masses elements que a mi em fan pensar que si Errejón l'hagués trucada el dia següent, això no, ni hi hauria denúncia, ni hi hauria... Jo en sento no sé què. És a dir, no podem parlar de sentiments.
Però una cosa, abans...
No hi ha una agressió, hi ha un moment incòmode entre adults, com passa molt sovint.
No.
Sí.
Jo no estic d'acord. O sigui, el que explica en la primera denúncia que vam conèixer l'actriu, o sigui, allò no és un moment incòmode, allò és una violació. És que amb totes
no,
les lletres.
Òscar, home, no, sí, home, sí. Això no és una violació.
Home, la força a fer coses que ella no vol, violació. I qui decideix si és un delinqüent o no és un delinqüent és el Codi Penal. I llavors allà hi ha un delicte, que igual fa 30 anys no era delicte. Aquest és un altre problema, perquè llavors fa 30 anys es permetien unes coses que ara, sortosament, no es permeten. Però el que decideix si algú és un delicte, si és un delinqüent o no, és si comet un delicte. Oscar. I el que és un delicte ho diu el Codi Penal. No ho dius ni tu, ni jo, ni l'Alícia. Ho diu el Codi Penal,
Oscar,
que està escrit.
Però això no és una violació.
No, però una cosa és que això no és una violació. No ho decidirem nosaltres. Això, en tot cas, ho decidirà un jutge. El que sí que és que jo no li diria en cap cas malentès a quan algú et tanca una habitació, posa el pestillo i et fa fer coses que tu no vols fer. Jo això no li diria un malentès. Malentès poden ser moltes coses. Jo tampoc diria aquí que és una violació. Això ho dictaminarà un jutge i, per tant, el que trobem aquí és un motiu suficient com perquè vagis, perquè ho portis i ho denuncis i, per tant, vagis a un judici, per tant, i qui acabarà decidint no som, sens dubte, nosaltres, però jo aniria amb compte amb aquesta cosa dels malentesos. Perquè el que sí que veiem és que, o sigui, és una... O sigui, és, com ho dic això, una actitud que pot ser denunciable i que té conseqüències penals, que algú et toqui el cul sense consentiment. Això ja ho és. I, per tant, que et tanquin a una habitació amb pestillo sense el teu consentiment i que et facin fer coses sense el teu consentiment, ens pot fer veure que també ho pot ser. Vale, llavors, jo no diré que és una violació perquè no ho sé. Perquè no ho sé. El que sí que veiem és que això s'ha d'estudiar i que hi ha d'haver-hi un procés i que, per tant, en tot cas, el que sigui no faria Marcos i això... estaria bé que ho assumíssim tots, que és dir, a la meva època s'arreglava amb un bofetó per part d'una dona. Perquè, en el fons, i això ho expliquen moltíssimes dones víctimes de violència de gènere, que quan et trobes en aquesta situació, passen moltes coses, des de quedar-te bloquejada, des de sentir por, i, per tant, no... Jo trauria del debat aquesta cosa de la dona ho hagués pogut solucionar, si no ho va voler solucionar és perquè ella no volia, perquè en veritat sí que ho desitjava. Jo això ho trauria del debat, perquè no, aquestes coses no passen. O sigui, vull dir, hi ha moltes coses que passen dintre de les violències de gènere.
Jo crec que no fa falta que sigui jo el que defensi el dret a la innocència, a la presumpció d'innocència de Rejón. Però, ho sento molt, crec que en aquests termes, en els termes de la trobada romàntica, hem de defensar el dret a la incompetència, no de Rejón, sinó de tothom. Perquè el que hi ha és una cita que surt malament, on les expectatives que tenen les dues persones són extremadament diferents. Però quan ens fiquem en això, estem violentant la llibertat personal, la intimitat de les persones, totalment.
Marcos.
No, escolta...
Tots hem tingut cites que han anat molt malament, però no ens han tancat en pestillo en una habitació o ens han tocat el cul quan no ho havien demanat.
Escolta, perdona, però és que no puc valorar això estrictament perquè passa el pestillo perquè no entri ningú, no perquè no surti ella. És que, clar, és que quan això arribi al jutjat, això serà molt ridícul per tothom. I la justícia, en tot el respecte, no està per això.
Però com que no està per això, Marcos?
No, Marcos, sí.
No,
la justícia està per decidir si algú ha fet un delicte o no. Bueno, i ara mateix, sortosament, el Codi Penal ha canviat respecte a fa 30 anys. I coses que fa 30 anys...
Potser hi ha més casos, però això que
coses
coneixem...
que fa 30 anys es permetien amb tota naturalitat del món, afortunadament ara no es permeten i estan, a més tipificades. I et torno a recordar, carai, Luis Rubiales va tenir tot un embolic per fer un petó no consentit. Imagina't, el de Rejón va molt més enllà. Va molt més allà.
Però és que lo de Rubiales, no. Lo de Rubiales és exactament el mateix.
Jo crec que ha canviat.
Rubiales estava robant i cobrant comissions i es mantenia en el càrrec. I passa lo de Jenny Hermoso i llavors...
No, però...
Estem perdent com a societat l'Oremus.
No. Jo no ho crec.
Bueno. No, però Marcos, una cosa és que després, a nivell judicial, lo de Rubiales ha tingut un recorregut mínim que jo, en el cas de Rejón, sense ser advocada i no voler-me atrevir a dir certes coses, també penso que no tindrà una gran pena de presó perquè no són... bueno, s'ha de veure, però vull dir que... Però el rellevant d'aquests casos no és tant si a nivell penal acabar tenint una sentència de 15 anys, que ja podem saber una mica entre tots que no serà així. El tema és que el que tu et queixes és que hi hagi més rebombori social per aquests temes que no en el cas de Rubiales perquè fos corrupte.
Jo puc entendre el rebombori perquè la hipocresia entre el que ell defensava i el que ell estava fent fa insostenible que ell continuï en el càrrec polític. Jo entenc el rebombori social. El que no entenc és que això es converteixi en un objecte de crim quan, ho sento, però és que no ho és.
Però, no, una cosa, és que quan dius crim, sembla que diguis perquè l'hagin de jutjar ha hagut de matar algú o ha hagut de violar algú, en aquesta idea una mica que tens de que violar algú significa agafar-lo al mig del carrer i violentar-lo allà el mateix, quan hi ha molts nivells de violència sexual. I, per tant, sens dubte, Marcos, és que et toquin el cul sense consentiment et pot fer anar a judici, i això ho hem vist amb Rubiales i ho veurem també amb Errejón. I, per tant, és així. Que tu et sembla que no és just i hi ha potser una enyorança, una legislació passada, no, no. Pot ser, però és que és així. Penalment,
en el cas de la,
com a societat,
en el cas de la denúncia,
ens hem dotat d'entendre que això no és tolerable a una societat. I, per tant, s'haurà de veure quin és el procés. Ara, jo entenc el que tu vols dir en el sentit de que la reacció contra Errejón probablement ha sigut com si fos una mica... com si hagués comès com un crim molt, molt gran. Però és que jo crec que és que venim de tantes dècades d'impunitat que veure casos així desperta molta sensibilitat i molt poder haver de posar el crit en el cel per assegurar-nos que això no passi més i que puguin tenir les dones en espais polítics i periodístics i tot, espais segurs.
I és significativament... Jo, personalment, crec que t'has posat en un jardí perillós. I crec que entenc el que vols dir, però crec que si la gent no denuncia, després ja es veurà quines conseqüències en té, si no en té, però si la gent no denuncia, la gent que continua fent aquestes pràctiques ho farà amb total impunitat. Si es denuncia, la gent començarà a entendre que això pot tenir conseqüències penals, si el jutge considera que hi ha aquesta situació, no? Però el que jo crec que en el cas de Errejón la pilota s'ha fet més gran justament pel que jo deia abans, perquè es pressuposa una moralitat diferent a l'esquerra que a la dreta. I en el cas del partit d'Íñigo Errejón encara més, que és un partit que ha liderat una sèrie de lleis i una sèrie de transformacions feministes i la societat en general es pot sentir més, si tu vols, traïda o més en xoc pel fet de que aquesta persona pertany a aquest partit polític. En el cas de Rubiales, què passa? Que com que Rubiales era un fatxa, doncs d'alguna manera s'entenia que, bueno, no, que anava una mica en el paquet del personatge. El que deies tu, no? Fa un petó i es munta un escàndol. Roba i no passa res, no? Jo crec que al final, primera, hem de deixar a banda les ideologies de la gent i jutjar el que ha fet aquella persona, al marge de si és d'aquest partit o de l'altre, i després que la gent ho expliqui. I ja seran els jutges els que determinaran si aquell comportament està penat o no ho està. Però si no, si pensem, bueno, li ha tocat el cul, no passa res, tothom anirà tocant el cul a tothom perquè tothom es pensarà que no passa absolutament res, i sí que passa, no?
I després, a banda de si li ha tocat el cul o no a Idenizar, que aquesta és la segona denúncia, és que la primera denúncia és que l'ha estat buscant.
És molt explícita.
El tanca en una habitació, la tanca en una habitació, passa el pastell, li treu el sostenidor a la força, li va dient frases lascives, després l'empenta sobre el llit, es treu el membre viril, comença a llepar-li la zona dels pits. Tot això no és una cita que se't complica. Això és que t'has passat tres pobles i ara la justícia decidirà si has comès un delicte o no, però no pots anar tancant a la gent i forçar-la a fer totes aquestes coses que no vol fer aquesta persona, perquè si no les vol... Clar, és que ja, la llei del sol sí és sí, és que més clar que aquest...
Sí, però no pots,
encapçalament...
no pots fer-ho per un tema de bona educació. És que és un tema de cortesia bàsica. És un tema de cortesia bàsica. No pots baixar-te els pantalons davant d'una noia que t'agrada. És un tema de cortesia bàsica. Igual que no pots enviar fotopolles pel món. Clar, és que,
bueno, és que això és un delicte.
Això és cortesia, però a més a més...
Però l'important... Però d'això a què... És a dir... Em sona molt al poema de García Lorca. Yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido. Son las cosas que passen i continuaran passant.
Marcos, no pots comparar el segle XXI amb el que explicava Lorca als anys 30.
I a més, tu et refereixes...
No, perquè sortosament la societat ha canviat. I després, una altra cosa. I és que, torno a dir el mateix, és a dir, ara el que decideix si és un delicte o no és un delicte és el Codi Penal i un jutge que aplica aquell Codi Penal. I si en el Codi Penal s'ha dit que això és un delicte, doncs és un delicte, perquè és evident que, a banda d'una falta de cortesia, es va molt més enllà. I, per tant, si ara es decideix que menjar-se aquesta truita que has portat és delicte, si ens mengem aquesta truita, doncs haurem de respondre davant de la justícia, perquè haurem comès un delicte. I qui decideix què és delicte i què no és delicte no som ni tu, ni jo, ni el tècnic, és... Primer el Codi Penal i després el jutge que interpreta aquell Codi Penal. I, per tant, ara hi ha una denúncia i s'interpretarà. Però és evident que amb els canvis legislatius que hi ha hagut en la societat espanyola i en els últims anys, home, fa tota la pinta que això és un delicte. Veurem, també hem de dir presumpte delicte, però fa tota la pinta que acabarà sent un delicte. Veurem què diu el jutge, però em sembla, a més, evident. Et podrà semblar bé o malament? Et podrà semblar bé que et multin per anar 150 per l'autopista o no, però està prohibit anar 150 per l'autopista? Sí, et posaran una multa. Està prohibit tancar una dona? Sí, doncs et caurà un delicte. I, per tant, hauràs de respondre davant de la justícia. T'agradi o no t'agradi, perquè són les normes que ens hem donat a tots per poder conviure, perquè és que, si no, estem convivint d'una manera que la meitat de la població no està còmoda. I, per tant, contra això s'ha de lluitar. Em sembla evident. 20 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i continuem amb més coses.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda Ponés.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Contracta energia fàcilment a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i estalvia la teva factura de llum. A més, contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Gaudeix d'una àmplia varietat de plans, energia verda i sense permanències. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i festa dels nostres. Bon Preu i Esclat.
La vigília de Tots Sants, el dia de Halloween, el Palau de la Música Catalana projecta El gabinet del doctor Caligari, de Robert Vina.
Vampirs psíquics, mesmerisme, escenaris irreals, Mad Doctors. Tot musicat amb improvisacions en directe de la mà de l'organista Juan de la Rubia.
Dijous 31 d'octubre gaudeix d'un dels films fundacionals del cinema fantàstic i de terror en un entorn únic i com mai l'havies escoltat. Entrades a palaumusica.cat.
Aquella veu interior que quan veus un lleó que s'ha escapat et diu...
Corre!
Quan veus a venir un cop de pilota al cap et diu...
Marta't!
És la mateixa veu que fa temps que et diu...
T-Roc, T-Roc, T-Roc.
L'instint no demana opinió. Volkswagen T-Roc des de 24.200 euros subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest Halloween reserva els teus vols amb fins a un 20% de descompte a Vueling.com. Corre, només tens fins al 31 d'octubre abans que el descompte desaparegui. Sí, sí, ho has sentit bé. Reserva ja i vola per fins a un 20% menys a Vueling.com. Disponibilitat limitada, s'aplica en termes i condicions. Vueling.
Et convidem a conèixer espais increïbles.
Nova sabateria esportiva, nova botiga de muntanya, nou espai de roba de gimnàs per dona.
Més marques de roba, de complements, d'accessoris, més tenis, més bàsquet, més pàdel.
I un nou concepte molt exclusiu, com ara l'Sneaker Room.
Benvinguts al nou món d'esports del Cort Inglés a Plaça Catalunya.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts seran 3:15. Una d'aquelles notícies que ens sobresalta tots plegats. Dues ONGs han alertat avui sobre l'alt contingut en mercuri de la majoria de llaunes de tonyina que es comercialitzen a tota la Unió Europea. Un informe de les organitzacions Bloom i Foodwatch constata que hi ha una contaminació generalitzada a la tonyina i per això ara demanen a les autoritats europees i als diversos països que actuïn ràpidament. El motiu és que hi ha evidència científica que el mercuri, que és un metall tòxic, pot provocar, encara que sigui en petites quantitats, problemes greus al cervell. Per analitzar-ho amb detall, saludem la Montserrat Riu Aumatell, és professora de la Universitat de Barcelona, investigadora de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària, INSA. Professora Riu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest informe ha analitzat 148 llaunes comprades a França, Alemanya, Espanya, Anglaterra o Itàlia. Han trobat que totes estaven contaminades amb mercuri. Més de la meitat fins i tot superaven els 0,3 mil·lígrams per quilo, que és el que està considerat el límit màxim que s'aplica a altres espècies de peix, tot i que la tonyina es permet fins a un mil·lígram.
Correcte.
La sorprèn aquestes dades, que totes les llaunes estiguin contaminades amb aquestes quantitats, o ja s'ho podria esperar?
A veure, jo crec que tenint en compte que parlem de mercuri, és esperable. El mercuri és un, com hem comentat, no? Un contaminant, és un metall pesant que es troba de forma habitual en peix, i la tonyina és una de les espècies que es considera que tenen nivells elevats, no? de mercuri. Per tant, a veure, sorpresa relativa, perquè és en principi és bastant esperable que igual que n'hi ha a la tonyina fresca, doncs en la processada també n'hi hagi.
Quin risc té consumir mercuri per la gent?
A veure, el mercuri és un metall que té, bàsicament, el risc no és tant a nivell agut, diguéssim, de fer una ingesta de que un dia mengem una llauna de tonyina i això ens pugui provocar efectes adversos, perquè no és el cas, sinó que és més a llarg termini, no? És un metall, com la majoria de contaminants, que els problemes venen o s'atribueixen a problemes més a llarg termini. La població sensible pel mercuri, i això se sap ja des de fa bastant de temps, és sobretot dones embarassades i nens. Bàsicament perquè el mercuri afecta tot el que són, afecta el nivell del sistema nerviós central, no? Nivell de cervell, i per tant, sobretot en nens que estan, no? En organismes, diguem-ne, que estan en desenvolupament, doncs són els que els suposa un risc superior. Mm. I a les dones embarassades, perquè pot passar al fetus i, per tant, trobar-se en el fetus i posteriorment en el nadó. Mm.
Vostè ha dit, si trobem mercuri en la tonyina fresca, com no n'hem de trobar a la que està envasada? Sí. Per tant, no hauríem de menjar tonyina ni en conserva ni tampoc fresca?
En seguretat alimentària sempre hem de posar les coses en una balança, no? El consum de peix, sobretot de peix, tot el peix, però també el peix blau, té també beneficis nutricionals. Aleshores, deixar de consumir, no?, peix potser porta més prejudicis que el fet que tingui certa quantitat de mercuri, mentre aquest, com heu comentat, no?, i de fet l'estudi diu el mateix, no?, que estan sempre complint els límits legals. Per tant, mentre estan complint els límits legals, en principi és suficientment segur consumir aquestes llaunes de tonyina. El que sí és que hi ha una sèrie de recomanacions que ha fet ja fa un temps que va fer l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, la Ecosan, sobretot respecte a dones embarassades i nens fins a certa edat, entre 10 i 14 anys, en què en dones embarassades sí que no es recomana el consum d'espècies que es considera que tenen elevat contingut de mercuri, per exemple la tonyina, però també el peix espasa i aquest tipus d'espècies, però no deixar de consumir, poden consumir perfectament peix, qualsevol altra espècie de peix, peix blanc, etc. I amb els nens una mica el mateix, limitar el consum d'aquest tipus de peix no està recomanant no consumir-lo, però sí limitar-lo a menys vegades a la setmana. Mm.
Cuinar el peix elimina el mercuri o encara que el cuinem ens el consumirem igual?
No, el consumim igual. Un cop hi ha mercuri, no s'elimina. Mm. El mercuri és com tots els metalls, vaja. No hi ha cap manera, cap mètode que pugui o que ajudi a eliminar el mercuri un cop aquest es troba en l'aliment. Mm. Mm-hmm. I en el peix, que és el principal aliment que conté mercuri.
La indústria conservera s'ha sentit assenyalada, òbviament, per aquest informe. Sentim Roberto Alonso, és secretari general de la patronal conservera en FACO. Diu a Catalunya Ràdio que aquest informe no té fonament i que el consum de tonyina en llauna és segur.
Hay que decir que las declaraciones son falsas. Todas las conservas de la Unión Europea cumplen con la normativa comunitaria y los límites establecidos. Los estudios son recurrentes y se han establecido teniendo en cuenta factores de seguridad.
Que compleixin amb la normativa europea els eximeix de tenir mercuri o el problema és que la normativa és massa permissiva?
No, la normativa està feta en base, i de fet és una normativa que es va actualitzar l'any passat, és el límit màxim de contaminants en aliments és una normativa de l'any passat, del 2023, que està feta en base als estudis de seguretat. Quan s'avalua el consum de mercuri en la població i es fan estudis de seguretat i de quin risc suposa per la població, doncs a partir d'aquí s'estableixen els límits màxims en els aliments. I sí, vull dir, pel nivell que tenen, compleixen la normativa. Per tant, és així.
I l'última, per la gent que ens està escoltant i que igual està amoïnada i pensa un dia, aviam si ara no puc menjar tonyina, és segur menjar tonyina en conserva?
Sí, sí, sí. Igual que hi ha un límit màxim en aliments, també hi ha, no, quan es fan aquests estudis de, diguem-ne, seguretat alimentària, s'estableix el que en diuen la ingesta tolerable, no, diària, aquella quantitat de mercuri, en aquest cas, que podem consumir cada dia com a persones, no com a consumidors, sent totalment segur. Quan es fan càlculs a partir d'aquest valor de mercuri que podem consumir, que es considera segur, i la quantitat de mercuri que hi ha en les llaunes, es podrien consumir entre 6 i 7 llaunes a la setmana tranquil·lament, sense que això suposi cap risc pel consumidor. Mm-hmm. sí que és veritat, per exemple, que en dones embarassades, doncs probablement seria prudent, no?, que en consumissin, menys o que inclús les evitessin. Però per la població general no suposa cap risc.
I seria recomanable baixar encara més la permissivitat i que encara estigués permès menys quantitat de mercuri?
És difícil de dir. A veure, clar, tot el que és prudent, no?, tot el que sigui prudència de cara a garantir la seguretat alimentària, evidentment sempre està bé. El que passa que, fins ara, els estudis de seguretat alimentària marquen això, que la principal població de risc són embarassades i nens, i que per la població general el consum de mercuri, la quantitat màxima que està permès a dia d'avui és segura.
Montserrat Riu Aumatell, professora de la Universitat de Barcelona, investigadora de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària. Gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Clar, aquestes notícies sempre generen aquesta alarma de dir, compte, ara no podré menjar tonyina, ja ens ha dit que sí, ara no ens mengeu tres al dia, diguem-ne, de llaunes, però també és veritat que va bé ser conscient del que estem consumint. És a dir, potser no ens fa mal si mengem una llauna de tant en tant, però sabíem que estem consumint mercuri.
M'estàs donant el programa perquè m'encanta la tonyina. O sigui...
Encara pots ficar més embolics. Pots entrar jardins, si vols, Marcos, ja, endavant.
O sigui, m'estàs enfonsant totalment perquè sóc un gran fan de la tonyina a la planxa, la tonyina amb ceba i pebre... Allà.
Però ja t'han dit que pots menjar-ne fins i tot 5-6 llaunes a la setmana. No, ja, em sembla que és molta.
Sí, sí, però afecta...
Però ja te les mires diferent ara, no?
Afecta el meu cervell. Potser sí. Això explica moltes coses.
Podria ser. Vés a saber.
Jo crec que el més preocupant d'això de la tonyina és que avui ho buscava i es veu que el nivell de mercuri a les tonyines no ha baixat en els últims 40 anys, malgrat ara es crema molt menys mercuri, per tant, en teoria ha baixat com a l'ús que en fem del mercuri, però com que, no sé, o sigui, jo crec que ens mostren temes climàtics com que la Terra té memòria, saps? I que encara que deixem de consumir durant molts anys una cosa, hem fet com tant de mal i hi ha tant mercuri dintre l'oceà que tardarà molts anys, malgrat ara no es faci aquesta crema del mercuri, a tornar a estar bé. I, per tant, jo també sóc molt fan de la tonyina i...
Jo també, crec que és l'única cosa en la que coincidim els tres.
Veus?
No? I la truita, perdona, que encara no l'ha provat, però jo sí.
Però ja sé que m'agradarà.
Per cert, algú demana que la truita no has explicat d'on ha sortit.
Evidentment que no.
Un oient il·lustre que demana que aquesta tonyina... Dir, no? I a veure si hi haurà uns Mossos d'Esquadra a la porta esperant per la tonyina. Ai, no, per la tonyina, no, per la truita.
M'estaran esperant per una altra cosa, però per la truita segur que no.
Escolta'm, estàs mantenint aquest... Ens queden, 4 minuts. L'altre tema que tenia sobre la taula, clar, només es queden 4 minuts. Encara et pots ficar en un altre jardí, i segur que amb l'Alícia no hi estaràs molt d'acord, perquè les debilitats parlamentàries del govern espanyol faran molt probablement que s'eliminin els impostos a les energètiques que es va aprovar fa 2 anys per gravar els guanys extraordinaris que havien tingut aquestes empreses arran de la guerra a Ucraïna. Va ser un impost excepcional que caduca a finals d'aquest any i tot i que Pedro Sánchez el vol fer permanent, Junts i el PNB ja li han dit que no li votaran. Sobre l'impost als bancs, aquí sembla que hi ha més possibilitats d'arribar a alguna mena d'acord per tal de mantenir-lo i de fet s'han donat més dies per seguir negociant perquè aquí sí que veuen que hi ha possibilitats d'arribar a alguna mena d'acord. No sé què us sembla, si s'han de mantenir, si no s'han de mantenir, si està bé que decaiguin ara que ja han complert o no el seu objectiu quan es van implantar per un parell d'anys, com ho veieu? Queden 3 minuts,
Jo, en un minut rapidíssim, jo crec que és una derrota enorme si es perden aquests impostos en moments en què tenim remuneracions als accionistes de Repsol que han augmentat un 30%, tenim uns guanys històrics de les energètiques i, per tant, empreses que sabem que paguen les 120 empreses més importants d'Espanya el 14% d'impost de societats quan haurien de pagar-ne el 25%, que no puguin assumir pagar això, em sembla una derrota enorme i una cosa que crec que el govern progressista no es pot permetre que li passi i Junts, la veritat, de nou un baixar-se la careta i tornar a una política clarament liberal amb els temes d'habitatge, amb els temes d'energia i fiscals, i per tant això és una derrota.
Absolutament en contra del que ha dit Alícia, ho sento.
No se podia saber, què diu el...
No, però a veure, si tota Europa està ficada en un projecte de reindustrialització d'Europa...
Però que no té res a veure la reindustrialització amb els preus que paga Repsol, Marcos. No enganyem a la gent, perquè és com l'article que va fer l'altre dia John... Bueno, no em sé el nom.
Jo soy Johnny Math.
Exacte, moltíssim. Jo soy de Repsol.
Jo soy Johnny Math, sí.
Que va triar La Vanguardia per fer l'article.
Totalment. I una infàmia d'article. Xantatgejant a la gent de que si es pujava aquest impost no hi hauria reindustrialització. No té res a veure la reindustrialització amb que Repsol pugui pagar amb els beneficis que està tenint un 1,8% dels seus de les seves ganàncies a les arques de l'Estat. És, bueno, el concepte de la reindustrialització, Marcos, què vols dir que aquest impost a les energètiques serà pitjor per la reindustrialització?
Si tens més capital disponible per invertir, ho invertiràs. Si tens menys capital perquè ho estàs pagant en impostos, no ho invertiràs.
Però si no ho estan reinvertint en inversions, i a més són... No ho estan reinvertint en inversions, estan augmentant un 30% els rendiments dels seus accionistes. Això no és reinvertir, això és beneficiar els accionistes, no és millorar l'economia i però fer grans plantes de renovables per Espanya.
Els accionistes han de guanyar calés. Et semblarà raro, però els accionistes han de guanyar calés perquè així tot va bé.
Però llavors quan els accionistes, no em diguis que és la reindustrialització. No em diguis que és la reindustrialització. No, però, digue'm que vols que els accionistes guanyin més
diners. Però està bé. Està bé, que és que no és immoral.
És un 1,8%, Marcos. Si no pot permetre's això, una empresa que està tenint els seus beneficis històrics, si no pot permetre's 1,8% dels seus beneficis a l'Estat, és que no està ben organitzat.
Gemma, alguna cosa a dir?
No, jo estic totalment d'acord. Ara bé, crec que l'Estat també hauria d'explicar millor amb què vol invertir aquests diners d'aquests impostos. És veritat que és brutal que estiguin pagant un 14%. La gent treballadora n'estem pagant més, no? I, efectivament, jo crec que els diners, si anéssim per una inversió directa en una millora de les infraestructures i en una reindustrialització, endavant, parlem-ne. Però és que no és veritat, és el que tu estàs dient. És per engreixar el benefici dels accionistes, que és, efectivament, Repsol existeix a la vida per donar beneficis als seus accionistes. Aquest és el problema, que segurament...
Però no és el problema, no és el problema. Sí, és perquè, el que...
Sí, perquè les empreses fan un benefici i ha de tenir un retorn social, perquè si no, al final, la societat està al servei de que aquests senyors siguin més rics. I això no ha d'anar així, tampoc. Hi ha d'haver un punt intermit. Jo no dic que paguin tots els impostos i es descapitalitzin, però tampoc... No han de pagar res perquè els seus accionistes siguin més rics.
Ho hem de deixar aquí. Alicia Puig, Marcos Lamelas, Gemma Aguilera, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Hi ha un oient, per cert, que demana que per dijous gros fem una trobada amb oients i que mengem truites.
Ui, no sé si podrà ser com aquesta.
No ho sé. Ho deixem aquí, una mica de publicitat al butlletí i la tarda de Catalunya Ràdio. Fins demà a les dues.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
El Museu d'Història de Catalunya presenta Tàpies, art i activisme. La primera exposició que explica de manera completa el compromís social i polític d'Antoni Tàpies durant tota la seva trajectòria. La mostra recull un gran nombre d'obres i documents inèdits del Tàpies més compromès amb les causes progressistes, catalanistes i humanitàries. Coneix Tàpies com mai abans ho havies fet. Fins al 2 de febrer de 2025.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
La FAT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 9 i 10 de novembre una gala d'estrelles i solistes de l'Òpera de París.
Primeres figures de l'Òpera de París mostren l'elegància de la dansa més refinada en un programa divers de grans peces del ballet.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAT.
Entrades a lafactcultural.cat.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascor i Allianz.
Aquest dimarts 29 d'octubre, Pablo Heras Casado torna al Palau de la Música Catalana.
Amb la Sinfonia Wagner de Bruckner i els Rückert Lieder de Mahler i acompanyat de la formació Ànima Eterna i la mezzosoprano Sarah Connolly.
Vine i gaudeix d'una vetllada simfònica audaç, moderna i impregnada d'una personalitat única. Entrades a palaumusica.cat.
Truc
o subscripció al periòdico per informar-te millor i entendre-hi més del món, la política i la societat, per només 18 euros l'any.
Aquest Halloween tria el millor tracte. Tot el periòdico per només 18 euros l'any. Només ara, només amb el periòdico.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Grandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.